Passa un minut de dos quarts de cinc de la tarda. Temps ara per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la tertúlia de joves, coincidint com sempre amb l'últim divendres de mes. Aquest espai que avui el compartirem amb el Joan Muñoz, que és el nostre productor. Joan, periodista i productor, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona tarda, Carme, molt bé.
I anem ara a Badalona. Allà ens espera l'Anna Clarà, que és periodista de Ràdio Ciutat de Badalona. Anna, bona tarda.
Hola, Carme.
Què tal?
Molt bé.
Sí? Disposada a compartir experiències?
Encantadíssima.
Molt bé. I estem a l'espera de poder saludar la Clàudia Sanfeliu, que l'esperem al Prat. De seguida que tinguem notícies, també la saludarem. Les societats estan en constant evolució i transformació. Els joves podem considerar que són el motor d'aquests canvis. I en l'àmbit familiar ho articularan segons els seus models de convivència i relació familiar. Precisament de relacions familiars en parlem avui. Amb vosaltres dos, amb l'Anna i el Joan, jo començaria per preguntar-vos quina importància li doneu a la família en les vostres vides. Vinga, Anna, vols començar tu?
Sí, perfecte.
Vinga.
Doncs mira, jo crec que, bueno, des del meu punt de vista, la família és com un dels pilars fonamentals, perquè bàsicament, bueno, jo penso en els meus pares i sempre que tinc algun problema, doncs els hi comunico amb ells, em donen el seu punt de vista. Per tant, jo crec que abans que els amics, abans que qualsevol altra cosa, doncs els pares, en aquest cas, doncs són molt importants a la meva vida.
Sí, jo estic bastant d'acord. Penso sobretot en el nucli petit, en el que seria la família de casa, perquè sí, és veritat que després, si vas estirant una mica més, cosins, tiets, en alguns casos els avis sí que són bastant més propers, potser sí que no tenen tanta importància com, per exemple, pot ser un amic o al final companys de feina que te'ls trobes cada dia, però la família, el nucli petit, sí que és, bueno, de fet, per mi és el pilar més gran de la meva vida.
El que passa és que hi ha nuclis i nuclis. Hi ha nuclis que són molt petits i hi ha nuclis que són bastant més amplis. Anem al punt de partida, que seria doncs, saber exactament quina és la vostra família actual, no? Vinga.
Començo jo?
Vinga, tu mateix.
La meva família actual, com a... Bé, visc amb ma mare, tinc pare, per sort tinc pare, tinc mare, tinc germana petita, tinc avis, tinc tiets, tinc de tot. Només he perdut fa poc el meu avi, però tinc la sort de mantenir tot el que seria l'estructura normal de tiets i cosins. Però la meva relació amb el meu pare i ma mare, tot i que estiguin separats i potser ara fa uns 5 anys que canvia una mica la dinàmica del que és relacionar-se amb tots dos, potser quan estaven...
La convivència...
No tant, la convivència, no? Ha millorat, de fet, ha millorat sobretot amb el meu pare, amb ma mare segueix sent molt bona, igual que sempre, però sí que és veritat que les dinàmiques canvien una mica, pel que fa, doncs, quan estan tots dos junts a casa, potser expliques una cosa només a un, sabent que això compta com pels dos, vull dir, s'ho explicaran, ho comentaran, però una vegada els teus pares fan vides separades, doncs has de repetir una mica aquest discurs, has de cuidar ben bé què dius, què expliques, perquè cap dels dos se senti com desplaçat, com que no està formant part de la teva vida, i després està la part de la germana, que al final sí que viu amb tu, però aquí sí que cadascú
fa la seva.
Té la relació que té amb els seus germans, si tens una, si tens diversos, crec que és com diferent.
És una situació d'equilibris, no? Sí. Veig?
Sí.
Sí. I en el teu cas, Anna?
Doncs mira, jo visc a casa dels meus pares també, amb el meu pare, la meva mare. Tinc un germà que és 3 anys més petit que jo, però la convivència ara és molt millor que quan érem més petits. Abans, clar, ens portem 3 anys de diferència, per tant, quan érem petits quasi ens matàvem. Però ara que ja els dos som més grans, doncs ja hem après com a conviure millor. I, ostres, el Joan ha dit que encara conserva els 4 avis, bueno, els 3 avis, crec que has dit, i jo, bàsicament, tota la meva vida he crescut amb l'única àvia que em queda, perquè els meus avis, per part del meu pare, doncs, van morir molt joves, i per part de ma mare, el meu avi també. Per tant, és com que jo sempre he crescut amb la meva àvia, que m'ha cuidat, i li tinc moltíssim carinyo. I la veritat que trobo faltar això de vegades parlo amb els meus amics i em diuen, no sé, és que encara conservo els 4 avis, i dic, uah, quina enveja, perquè amb els avis, doncs, no sé, pots conviure amb moltíssimes coses i em fa pena pensar, no, que només em quedo una àvia.
Fa anys, anys enrere, generacions com la meva, hem pogut compartir convivència precisament amb els avis a casa. Ara això ja no és tan habitual, ja no és tan normal, els nuclis s'han reduït bastant més. No sé si és el teu cas, Anna, tu has pogut compartir, conviure amb l'àvia?
Doncs mira, quan era petita i quan el meu avi encara vivia, sí que és veritat que doncs, em venien sempre a buscar... Clar, tot això perquè m'ho explica la meva mare, tampoc ho recordo perquè era molt, molt petita. Però sí que em portaven doncs, a casa seva o anàvem al parc i sí que feien bastanta vida a casa d'ells. Ara que ja he crescut i tal, doncs sí que és veritat que cada dia, mai fallo, vaig a dinar a casa seva amb el meu germà, perquè també doncs, ens fa un favor, no?, a l'hora de cuinar i ens soluciona bastant la vida, però també és per fer-li companyia. Llavors cada dia la veiem, que trobo que és un punt super a favor.
Uh-huh. I tu, quan tenies els avis?
Jo, en el meu cas, he tingut la sort de que durant la infantesa sempre han estat superpresents, tots dos nuclis, tant els de mare com els de pare. Si no em venia a buscar un el dilluns, l'altre em venia a buscar el dimarts... menjàvem a casa seva, sí que és veritat que amb el pas del temps crec que també per sort els meus avis tenen com una vida fora del que són els seus nets, vull dir, no tenen com aquest apego, aquest, ostres, s'han fet grans i m'han abandonat, no, de fet tenen bastanta més relació amb els seus fills, amb els meus pares o amb els meus tiets que amb nosaltres. Sí que és veritat que fins fa poc seguíem anant a dinar, ara després de que la meva àvia li va donar un ictus, bueno, coses que passen, ella doncs està més impossibilitada a l'hora de cuinar, també no segueix el ritme de les converses, doncs és veritat que el contacte és menys freqüent. La meva relació amb els meus avis és espectacular. Quan estic amb ells intento que s'enterin de tot el que faig, fer-los com un resum del que ha passat en el darrer mes i sobretot que sentin una mica la meva escalfor, una mica del que és el Joan de cada dia que no poden veure, que ho sentin doncs, els dos dies que potser ens veiem al mes. Però sí que és veritat que jo no sento la necessitat, com potser sí que sent l'Anna, al final la seva relació serà molt més personal amb ser àvia, de veure els meus avis amb molta freqüència, perquè sento que ja formen part de una esfera més allunyada del que és el meu dia a dia.
Però ara que vosaltres ja sou adults, s'ha revertit, diríem, aquesta relació? O sigui, abans els avis es preocupaven i se'n feien càrrec dels nets, de vosaltres, quan éreu petits. Us preocupeu? Us feu una mica càrrec dels avis, ara que són més grans i vosaltres ja sou adults, Anna?
En el meu cas no, perquè la meva àvia, mira, ara al febrer complirà 85 anys i la veritat que és superindependent, o sigui, si és, a nivell el cap el té superbé, no pateix cap malaltia, l'únic, bueno, al final doncs, el tema ossos sí que és veritat que està com cansada ja i li costa molt més fer les coses, però és superindependent. De fet, va a la piscina dos cops a la setmana, queda amb les seves amigues, per tant, no tinc aquesta necessitat de l'haig de cuidar. Sí que a vegades, jo què sé, doncs un cop a la setmana doncs, ha d'anar a fer la compra, doncs sí que li dic, ostres, ja, llavors que ja t'ajudi a anar al Mercadona a comprar? I em diu que sí. Però vull dir que no és aquesta dependència que ella necessiti algú per fer les seves rutines habituals.
Clar, això és una sort, eh?
Això és una sort.
Sí, la veritat que sí.
Els meus avis són molt joves i això físic, o sigui, no tenen cap problema. De fet, meva àvia, la que viu sola ara perquè el meu avi va morir, té 76 anys potser, crec que té 76, fa la seva vida fàcilment, vull dir, no ens necessita per res. Sí que és veritat que si necessites qualsevol cosa, la primera escala de necessitat no som els nets, segueixen sent els seus fills, vull dir, encara estan suficientment presents, té 4 en un cas i 3 en l'altre, vull dir, fan aquest càrrec. La meva àvia, que ara bueno, doncs està una mica més malalta, la cuida el meu avi i quan no pot el meu avi la cuiden els seus fills. Jo el que particularment m'encarrego és d'entretenir. Durant molt de temps ells s'han encarregat de fer temps amb nosaltres. Jo quan estic amb ells intento que no hagin de pensar moltíssim, fer jo les propostes de conversa, no esperar que ells vulguin saber, sinó ser més proactiu a l'hora d'explicar coses i que se sentin una mica part de la meva vida, tot i que cada cop la formin menys.
De quina manera han influït aquestes relacions amb els avis, per exemple, en la construcció de vosaltres com a persona? Anna.
Ostres, doncs és una bona pregunta. La veritat que no m'ho he plantejat mai, però ara que m'hi fas pensar, Jo crec que al final, clar, el passar de petita dies i dies amb els meus avis, la veritat que tenen un caràcter superbo. El meu avi, clar, va morir quan jo tenia 5 anys, per tant tampoc el recordo molt, però la meva mare, com que sempre ho gravava tot, clar, de vegades doncs, em poso a mirar vídeos a casa perquè m'encanta molt rememorar moments com aquests, i ostres, doncs la, no sé, la calidesa que em transmeten, i en aquest cas doncs, que la meva àvia també em transmet avui dia, doncs possiblement sí que m'ha ajudat com a ser millor persona o a no enfadar-me tant amb les coses o a preocupar-me menys, de donar-li menys importància a coses que potser jo li dono molta importància, no sé, a coses com aquestes.
Jo que hagi adaptat directament dels meus avis, per exemple, és la... Bueno, a l'equip de futbol, és una cosa que ve totalment directament del meu avi.
Ui, diu l'equip de futbol, no, diguis, no diu d'aquí, no diu quin equip,
perquè
però...
Perquè soc periodista, estic molt dilluns aquí fent tertúlia, a l'equip de futbol...
No vol identificar-se.
L'heredo del meu avi, i després sí que jo tinc una particularitat, o penso que és particularitat a la meva família, i és que tots dos, els dos nuclis familiars són molt diferents. Són antagonistes, vull dir, un són d'una manera i un són d'una altra. Jo m'assemblo moltíssim més al que és la família de ma mare en quant a personalitat, i com més gran m'he anat fent i he agafat una mica més de perspectiva, he anat entenent una mica les dinàmiques entre els meus pares i els meus avis, o entre el meu pare, el meu avi i ma mare i la seva mare.
T'identifiques més amb una banda que l'altra.
He après com no vull educar, per exemple, o com vull educar. He vist canvis de dinàmica.
D'això en parlarem.
He vist canvis de dinàmica en el meu pare perquè es veia reflectit en el seu pare. Vull dir, he vist aquestes coses que sí que m'han anat com fent agafar alguna cosa de com vull ser jo com a educador, i que crec que ells tenen clarament reflectit com era cadascun.
Clar, és que aquesta reflexió que tu fas ara, o aquesta pregunta que deixes sobre la taula i que ara recollirem, clar, arriba un moment de la teva vida, com a les vostres edats, que ja te la comences a plantejar, no? Perquè ja veus coses que dius, això jo no ho faré, això jo ho faré d'aquesta altra manera. Però ara ho recollirem un altre cop. Sí que m'agradaria que compartíssiu, per exemple, quins són els pilars, quins són els valors que us han transmès els vostres pares en la relació, a través d'aquesta relació que manteniu amb ells. Estem parlant des del respecte, la confiança, la llibertat, la jerarquia, no? Els rols, cadascú en el seu lloc.
Jo, per sort, un dels valors que més il·lusió em fa que m'hagin transmet és la llibertat. Vull dir, la llibertat sexual, la llibertat de cossos, poder parlar de qualsevol tema. I després, heredo del meu pare, i el que més admiro del meu pare és com es porta amb la gent, saber captar l'essència de les persones. Tothom estima el meu pare, i això en el dia a dia veus quines són les petites coses que has de fer o que has de polir de la teva personalitat per doncs, tenir com aquest carisma. Però ja et dic, per mi la llibertat i el respecte i doncs, el saber estar.
Per tant, tu tens una relació superoberta de confiança amb els pares?
Hi ha molt poques coses a la meva vida que no sàpiguen els meus pares. De fet, no et podria dir ara mateix una cosa que els meus pares no estiguin al tanto. I més, sobretot després arran de la relació, perquè al final ma mare, que és amb qui visc cada dia, ha deixat de ser una mica la meva mare, ho segueix sent en moltes coses, per ser com la meva companya de pis, la meva amiga. Jo porto tenim, jo, quan tenia algun problema, potser amb 15 anys no tenia un entorn d'amistats suficientment potent com per jo poder expressar-me amb llibertat, i els meus pares feien aquesta funció, concretament ma mare. Després el meu pare es va doncs, agafar una mica
afegir,
també,
no?,
aquesta dinàmica, i per sort jo tinc moltíssima, moltíssima confiança amb els meus pares.
I en el teu cas, Anna?
Doncs mira, coincideixo amb moltíssimes coses de les que acabes de dir, Joan. Els meus pares també m'han transmès moltíssima confiança, moltíssima llibertat, i també coincideixo molt amb el que has dit del teu pare, de que jo penso en el meu, i la veritat és que no conec a ningú de que hagi parlat malament del meu pare, i això doncs, com a filla doncs, sento orgull, no?, cap això. El que passa que jo sóc una persona com bastant tancada, tot i que m'hagin proporcionat moltíssima llibertat i confiança per explicar coses a casa, sóc una persona molt tancada i que em costa molt expressar les coses per por al que puguin dir. Llavors, sí que potser hi ha coses a la meva vida que no els he explicat, però per vergonya, possiblement meva. Però en quant a llibertat, confiança i tot això, tant a mi com al meu germà, vull dir, sempre ens han deixat fer tot el que nosaltres els hem proposat sota, pues, amb vigilància, òbviament, però no ens han impedit mai ninguna cosa i en aquest sentit doncs, estic bastant contenta.
I com en el cas del Joan, Anna, tu has trobat a casa aquest espai de confiança precisament per explicar i compartir doncs, els teus problemes, els teus neguits, les teves il·lusions...
Sí, sí, les il·lusions totalment. Sí, jo quan... sí que és veritat que tinc com potser una mica més de confiança cap a la meva mare perquè al final amb ella és... Vull dir, a casa sempre coincidim els quatre, amb el meu pare, el meu germà i ma mare. Però no sé, no em preguntis per què, però tinc com aquesta connexió de mare-filla de que a vegades o quasi sempre l'explico abans les coses a la meva mare que al meu pare perquè em transmet com una sensació com més de proximitat.
Recollim aquella pregunta que ha deixat el Joan sobre la taula, sobre la criança que vosaltres preveieu fer, no? Allò que a vosaltres us agradaria ser en el moment que sigueu pares. Que, bueno, no sé si teniu intenció de ser pares i mare.
No a curt termini,
no,
però
no,
sí.
No, no tinguis
sí.
pressa.
No, sí.
Clar, jo estic igual, eh?
Sí, sí, potser, bueno, segur, a llarg termini, almenys de forma buscada, sí que m'agradaria formar una família. I jo el que vull pels meus fills és donar-los totes les eines possibles perquè ells es vagin desenvolupant. Perquè no, o sigui, no vull intervenir de forma directa en res del que puguin ser ells com a persona. Jo, evidentment, faré l'acompanyament necessari perquè ells es formin, però no incitaré a que facin un esport o un altre, no incitaré a que els agradi un tipus de persona o un altre, que s'ajuntin, evidentment, que s'ajuntin amics, persones o altres, una vegada ells decideixin juntar-se amics, persones o i persones, jo podré donar la meva opinió, però no obligaré, no tancaré en banda al meu fill o a la meva filla en quant a una cosa, com s'ha de vestir. Vull dir, vull donar-li tota la llibertat i sobretot donar-li també el meu acompanyament i el meu suport i la meva opinió en quan ell la trobi necessària.
I en el teu cas, Anna?
Totalment. Sí, sí, jo estic super d'acord amb el que acabes de dir, sobretot que ells, els meus fills, en aquest cas, no, doncs que es investiguin, vull dir que vagin al llarg de la vida, o sigui, sempre doncs, estaré al seu costat, òbviament, pel que necessitin, però que investiguin, que busquin, que si tenen algun problema, doncs que em vinguin a recórrer com a primera opció, a mi o al meu marit, al meu futur marit, que no sé qui és, però que, doncs això, que ens trobin com un recolzament i no pas que ens vegin com, ostres, és que potser això si ho faig doncs pensaran malament de mi.
Aquest és el vostre horitzó. Ara, avui, com valoreu la criança que han exercit els vostres pares?
Ostres, jo estic molt content, eh? Jo estic molt, molt content. Perquè, a més, per exemple, amb ma mare, això ho he parlat amb ells, vull dir, si m'escolta segurament es posin a plorar tots dos, però amb ma mare no cal que jo li digui que ja estic agraït per com ha estat sempre amb mi, es nota. Vull dir, sempre hem anat de la mà, aquesta relació que l'Anna pot tenir amb la seva mare la tinc jo amb la meva, ens assemblem físicament, ens assemblem en gustos, ens assemblem en personalitat. Vull dir, la gent sap perfectament que som fill i mare, però el meu pare sí que és veritat que doncs, la nostra relació ha estat una mica més una muntanya russa, però fins i tot dels moments més baixos jo trec el per què ho ha fet o el per què han passat aquestes coses, i el que més valoro del meu pare és que durant potser 6 anys enrere el canvi de dinàmica, sobretot la intenció perquè hi hagi un canvi de dinàmica, és tan gran que no puc estar més agraït. Al final jo em sento orgullós de com sóc. Crec que els errors que pugui tenir jo molts pocs els relaciono amb com són els meus pares, i de fet les virtuts sí que les relaciono amb com són els meus pares, així que més content no puc estar.
Déu-n'hi-do, escolta, tu t'ha quedat rodonet, eh? Anna?
Doncs en el meu cas jo també estic molt orgullosa de com són els meus pares, de com m'han criat, de les ensenyances que m'han proporcionat, i sí que és veritat que tot i que he dit abans que amb ma mare tinc plena confiança i li explico tot, Tu, Joana, sí que, per exemple, amb el teu pare, doncs sí que has sigut més muntanya russa, i jo, per exemple, ma mare, que sí que tinc molta més confiança i li explico més coses, també ha sigut bastant muntanya russa en el sentit, jo què sé, doncs, quan vaig entrar a la preadolescència i tot, que normalment ens tornem una miqueta insuportables, podríem dir, doncs sí que vaig tenir bastants maltragos potser amb ella i situacions com aquestes que vam atravessar, però al final jo sempre penso que tot el que em deia era per un bé meu. Sí que potser quan en el moment en què m'ho deia, doncs per mi era el pitjor del món que em podia dir, però anys vista, ara que ja han passat temps, doncs veig que tot el que han fet és un bé per mi en el futur i estic superagraïda.
Ara estava pensant en aquelles frases típiques, no?, que van dels pares cap als fills o dels fills cap als pares, no? Quan explicava l'Anna que era per un fi bo, no?, per ella mateixa...
Com que seas padre lo entenderás.
aquesta és una de les frases. I, home, la veritat és que un no pot saber coses que no ha experimentat encara.
Clar. És que això és una molt bona reflexió, i és que els teus pares, quan estan sent pares, també estan aprenent a ser pares. Tu estàs aprenent a ser fill.
És que no hi ha un manual, eh?
Correcte. I tu ara, com a filla, et sents molt segur i pots criticar les accions que has fet als teus pares i penses que van en contra teva, però a la mínima que tu tinguis un fill mai hauràs estat pare, i segurament t'assemblis al màxim a com han estat els teus pares amb tu, que és, doncs, la referència més propera que tu tens.
Seguríssim.
Mireu, tinc mira, m'oblidava dels germans, però els germans, clar, és que jo crec que tots els germans sempre han passat per diferents etapes. Abans l'Anna explicava... Era l'Anna? Sí.
Sí,
crec que explicaves que havies tingut al principi de petits una relació allò com una mica més tormentosa, no? O més mala relació. I que ja de més grans, ja heu solucionat aquestes diferències, heu madurat i us heu fet més grans, i per tant la relació ha millorat. Amb els germans... Clar, les relacions són així també, una mica muntanya russa o...
En el meu cas, molt muntanya russa no ha estat, perquè mai ha estat molt bona. No pel fet de quan l'estimo, de fet és la persona, per la primera persona que em tallaria ombres és per mi germana, però sí que és veritat que crec que hi ha un elo, un aura de comparació entre tots dos, no només per part nostra, sinó que crec que el més preocupant és que ha estat
l'entorn
familiar. I en relació als amics dels nostres pares sempre ens han intentat comparar. En aquesta comparació surto guanyant jo, en aquest cas, i jo no he sabut com saber ganar en molts casos, i ella en molts casos no ha sabut perdre, no ha sabut entendre que jo sóc el gran i que jo res del que li pugui dir és per fer-li mal. Sí que és veritat que jo segurament les formes en què li digui no han estat sempre de les més correctes, potser alguna forma més altiva que altra, però bé, jo entenc que amb l'edat i amb el temps les coses es posaran a lloc, perquè al final quan hi ha amor, doncs hi ha enteniment.
Anna.
Doncs mira, jo amb el meu germà és el que he comentat abans. Jo, clar, al ser la filla gran, jo tinc 25 i el meu germà té 22, doncs de petits, jo es veu que ma mare m'explicava que tenia una enveja terrible a ell. Vull dir, clar, jo vaig néixer primera, per tant era com tot era meu, i de sobte vaig veure que venia algú darrere meu i dic, això no pot ser. I es veu que jo de petita es veu que el xinxava molt, i a mesura que ell va anar creixent era al revés. O sigui, ell em xinxava a mi, jo m'emprenyava per tot, i teníem com un... cada dia era discutir per alguna cosa. I a mi això em cansava molt. Recordo que jo tenia 15 anys i pues, ell en tenia 12, i era horrible. O sigui, jo anava a ma mare i dic, mama, és que no puc més, és que no aguanto el Gerard, que me l'estimava molt, però és que les discussions eren constants per tonteries, perquè al final ell té un caràcter
normal,
de que no es rebota. Ja. Que em reboto era allò, saps? I encara em molestava més de que no rebotés. Però res, això ell ja va entrar cap als 19-20, i clar, jo també ja era més gran i ja, el que t'he dit, ja sabia com gestionar molt millor les situacions, i ara tenim una relació, no et diria com la idíl·lica que tenen o la que es pensa que podrien tenir uns germans, però els dos sabem que ens estimem molt, que ens podem recolzar per qualsevol cosa, i de fet ara ell m'explica moltíssimes coses que jo mai m'hauria imaginat a pensar que me les explicaria.
Em queda molt poc temps, però vull acabar amb algunes de les conclusions d'un estudi recent que segurament serviran perquè us identifiqueu o no. Una de les conclusions d'aquest estudi diu: 9 de cada 10 joves consideren que la família d'origen és molt important a la seva vida, i 8 de cada 10 que ha estat o serà referent a l'hora de formar-ne una. Una altra de les conclusions: les persones joves tindrien fills o més fills si es garantissin mesures de conciliació millors, es generalitzés el treball i poguessin accedir a un habitatge de propietat. N'hi ha més, però ja no ens donarà temps.
Sí a todo, no?
Sí, sí, però aquí hi ha una que diu: només el 16% de les persones encastades tenen fills. Vosaltres no és el cas.
No, encara no.
No, aquí no.
Molt bé, doncs Anna, Clara, Joan Muñoz, moltíssimes gràcies per compartir les vostres vides en aquesta estona del Connectats. Que vagi molt bé.
A tu,
merci.
Bona tarda. Wow.